Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Estimada imaginació, allò que més estimo de tu és que mai no perdones. Només la paraula llibertat té el poder d'exaltar-me. Em sembla just i bo mantenir de manera indefinida aquest vell fanatisme humà. Sense dubte, es basa en la meva única aspiració legítima. Malgrat tantes i tantes desgràcies com hem heredat, cal reconèixer que ens ha llegat una llibertat espiritual summa. A nosaltres ens correspon utilitzar-la de manera sàvia. Reduir la imaginació a l'esclavitud, quan malgrat tot quedarà esclavitzada en virtut d'allò que amb un criteri groller s'anomena felicitat, és arrabassar del dret a la suprema justícia a tot allò com troba en el fons d'ell mateix. Només la imaginació em permet de saber allò que pot arribar a ser, i això és suficient per suavitzar una mica la seva terrible condemna, i això és suficient perquè m'hi aboqui sense por a l'engany, com si poguessin enganyar-nos encara més. En quin moment comença a ser perniciosa la imaginació i en quin moment deixa d'existir la seguretat de l'esperit? Per a l'esperit, és que potser la possibilitat d'errar no és altra cosa que una contingència del bé. Obrim aquest penúltim episodi de Nura. Recordeu que aquest dijous, dia 24, no tenim programa, tampoc tenim programa el dia 31, per tots aquells que ens seguiu amb la lectura del primer manifest del surrealisme d'André Breton, en un programa avui protagonitzat per la cuina, la música i la cultura popular.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Molt bon vespre, amics. Últim capítol avui d'Arqueologia Gastronòmica. En Pep Pelfort tancam el cercle de la sèrie que obrirem fa unes setmanes dedicada a les arrels premedievals de la cuina catalana. La nostra darrera parada, l'alimentació en l'època ibèrica. La música omplirà els propers minuts. També a la part central del programa parlarem amb el pianista mallorquí Tomeu Moll del seu últim repertori titulat Mallorca dins un piano, que passa a revista als compositors mallorquins del passat com del present. I acabarem amb el rebost popular de l'incomparable Joan Francesc López Casasnovas, que ens parlarà de les icones del Nadal.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio. Arqueologia gastronòmica amb Pep Pelfort.
Avui, Arqueologia Gastronòmica, acabarem, posarem fi al nostre repàs, als capítols que hem anat dedicant gairebé durant el darrer mes, o mes i escaig, el tema de les arrels premedievals de la cuina catalana. Van començar, crec que era el mes de novembre, si no record malament, i hem anat dedicant diferents capítols. Avui ens aturarem i acabarem amb aquesta... Amb aquesta anàlisi de l'alimentació a l'època ibèrica, recordeu el nom amb què es coneix essencialment a Catalunya el període comprès entre els segles VI i I, entre els segles VI i I abans de Crist. Per tant, està inclosa dins de l'etat del ferro, a la qual ens van referir en l'últim capítol, que seria, per tant, el darrer període de la prehistòria. Pep Pelfort, bona nit.
Hola, bona nit.
En Pep Alfort, després si ens queden uns minutets parlant amb ell, perquè recordeu, amics, aquest és l'últim capítol que dedicam a arqueologia gastronòmica, ens ve una certa nostàlgia perquè en Pep Alfort ens ha acompanyat gairebé des del començament, en aquests 5 anys que ja fem amb aquest de Nura, de presència de Nura a la graella d'IB3 Ràdio. Pep, què podíem destacar? Quins són els trets, dos, tres grans trets més significatius d'aquesta època, de l'època ibèrica?
L'època ibèrica, el nom bàsicament és per les multituds de poblacions que s'anomenen ibers, bàsicament a la península, lògicament, no? Però hi ha un paral·lelisme importantíssim amb l'època talaiòtica aquí a Menorca i lògicament, com és, moltes coincidències. Això no té d'això. Però sí que hi ha una característica important, és que, diguéssim, es consideren aquests són els poblats autòctons de la zona, d'aquesta zona, que comencen a interaccionar moltíssim amb tots els comerciants fenicis i grecs que van apareixent, no? Hi ha l'establiment de colònies gregues Empúries o fenícies en altres llocs de la conca. I hi ha aquest intercanvi que és el que hi ha autòcton al lloc, la cultura dels cereals, que ja hem dit, i tot allò que porten aquests viatgers que venen pel mar. Ja, una de les coses més importants que porten és el gall i la gallina que ve del sud-est asiàtic. Bàsicament de la zona que seria actualment el Pakistan, doncs passa els medes, passa els perses, i llavors a través dels fenicis i grecs doncs el van portant aquí, primer com un animal absolutament exòtic, una cosa excepcional, no? Excepcional, i sobretot amb un molt valor simbòlic, no? Gairebé per la funció entre despertador i símbol de fertilitat del gall, que tenia aquesta importància, no? I relacionat també, evidentment, amb els ous també amb un valor simbòlic molt, molt, molt important.
Clar, perquè els ous també, com a símbol, també tenen el seu que... Què és el que simbolitzaven els ous? Quin valor simbòlic tenia?
Bueno, els ous, això és un tema que s'ha... És el naixement de la vida i tot el que va associat, que no s'havia perdut encara amb els ous de Pasqua. És un tema que té molt d'interès i que, bueno... Pensem que anteriorment, en el període anterior, o sigui, hi havia productes que només eren, o sigui, de temporada tan estricta, que només agafaven, només podien agafar ous d'animals salvatges quan les aus estaven en posta, o només podien beure llet quan els animals domèstics estaven en lactància. I clar, amb la gallina domesticada, doncs, hi poden haver ous durant tot el temps que es vulgui, no? Doncs sempre hi ha un període que en posen més i altres menys, però s'augmenta bastant això, no? És un animal molt important, molt important, i fins als anys 70, que no es comencen a haver-hi les granges de producció massiva de pollastre, continuava tenint aquest fet excepcional, aquest fet de l'animal que es menja en un moment determinat, o sigui, per Nadal o per quan sigui. Era continuar mantenint aquest valor simbòlic de festa, no? de convivialitat.
Parlaves dels paral·lelismes en l'època talaiòtica. D'entrada, ja han deixat clar, Pep, que es tracta en aquesta època, com veiem, d'una cultura autòctona que conflueix, la cultura autòctona d'aquesta primera edat del ferro conflueix amb la cultura que arriba, que porta els pobles colonitzadors vinguts de l'extrem oriental de la Mediterrània, i en el cas de també la gall i la gallina, com veiem, ens arriba aquest animal tan sorprenent, tan exòtic per a l'època del sud-est asiàtic del Pakistan. Però parlaves també d'un paral·lelisme important en l'època talaiòtica.
Sí, hi ha moltíssim paral·lelisme precisament perquè per aquí també arriben viatgers grecs, bàsicament ròdics, que porten les seves tècniques i i porten també l'afició pel vi. L'afició pel vi que aquí en època talaiòtica reconeixem que, segons els clàssics, els agradava molt el vi, preferien cobrar amb vi, que era una de les maneres, i clar, evidentment van acabar aprenent a fer vi. I un altre dels paral·lelismes és que sembla ser que es parla moltes vegades de si la vinya silvestre n'hi havia, tota la conca mediterrània, però la vinya conreada s'hi van portar varietats des de zona fenícia, de zona grega, i sembla que no, que el que van fer van ser ensenyar la tècnica i desenvolupar les pròpies varietats que hi havia aquí. Això canvia una mica el concepte de la varietat local antiga en el tema del vi. I l'altre element clau de que, diguéssim, en aquest període, quan demanaves paral·lelismes entre zona sí. més ibèrica i zona talaiòtica, és que d'alguna manera s'assenta aquesta piràmide de la dieta mediterrània amb totes les seves potes, no? El consum dels cereals, el molt consum de verdures i la vinya i l'olivera. O sigui, la trilogia és blat, vinya i olivera, doncs...
Ja ho tenim, ja ho tenim aquí, no? Ja ho tenim aquí, d'alguna manera, no?
Les bases hi són, tot i que després els romans facin un desenvolupament més extensiu i més ben sistematitzat, però ja tenim les bases de la dieta mediterrània sense cap mena de dubte. Almenys, des del meu punt de vista, si mires la proporció del que menja en aquesta època, d'aquest estudi, ja és dieta mediterrània sense cap dubte.
A l'anterior capítol parlàvem de les carns, dels animals que es menjaven, i ja esmentaves el porc. El porc aquí agafa com a carn, el consum del porc, una gran importància, no és així?
Exacte. Hi ha un increment molt important del consum del porc. No suposo que perquè era productiu en aquella època, pensem que hi ha una quantitat de glans tant de roure com d'usina que es feien servir, i bé, ja hi ha una sofisticació amb la preparació del porc. És a l'època que es comencen a fer famosos una de les tribus ibèriques que és coneguda, que són els ceretans de la Cerdanya, estan famosos en aquesta època ja per les seves cuixes de porc curades, o sigui, és pernil curat. Si bé allà, gràcies als vents que es fan a la Cerdanya, doncs a l'assecat del pernil, doncs ja arriba una sofisticació de tractament del porc, no? que la cosa ja canvia molt. I bé, de la mateixa manera que els ceretans ho podien fer doncs, pel sistema d'assecat, gràcies a la sal i tot això, en altres llocs, com es podia fer aquí a Menorca, amb més humitat, a part de l'assecat necessitaria un fumat que necessita un foc constant amb un foc a terra, doncs, que fumi el pernil i el mantingui viu de la humitat. Això és un tema que en aquesta època apareix i que bé, comença tota la cultura dels embotits que els romans després desenvoluparan fins a una sofisticació exagerada.
Un tema debatut des de fa temps també és el possible consum de gossos. Estem acostumats a veure els gossos, els cans, com animals domèstics. En aquesta època hi ha evidències de que en alguna comunitat de la conca mediterrània s'havien consumit com a car, com a aliment de subsistència?
Hi ha molta controvèrsia amb això. Hi ha qui diu que sí, hi ha qui diu que no, i sembla ser que era una cosa absolutament, absolutament esporàdica, com ho podria ser el d'un altre animal que també entra a formar part de l'entorn, que és el cavall. Absolutament esporàdic. Per contra, una altra visió de l'ús que tenien del gos aquesta gent és que hi ha evidències de que la gent cuinava pels gossos. O sigui el mateix menjar, la mateixa dieta que menjaven ells, és el que es troba a les restes dels gossos. O sigui, els gossos havien menjat el mateix que el seu amo. La qual cosa demostra que l'estima a la qual hi tenien, no? O sigui, i en aquesta època no només es cuina per al gos, que es menja el mateix, o sigui, té els ossos, té les mateixes rastres que els humans, sinó que també es comencen a fer preparacions de més qualitat pel bestiar. O sigui, se'ls prepara un farratge especial que necessita un cert tractament, no? O sigui, se'ls fa mill per ells especialment, o se'ls fa quin tipus de cibada o d'ordi que se'ls prepara per ells, perquè ja es cuina per al bestiar domèstic.
Han parlat del cavall, han parlat del porc, i pel que fa a la carn de caça i a la caça de ploma, quines són les espècies més consumides?
Bueno, depèn també una mica de l'entorn, segons quins llocs hi havia unes coses i unes altres. Aquí a Menorca no hi havia el mateix que a la península, algunes sí que es compartien, però bàsicament de caça moltes s'han mantingut i són ara espècies luxoses, no? Com la becada o la guàllera, l'ànec d'Albufera o l'ànec també d'això, el tudó, i bé, són diguem-ne que les peces de caça major que d'èpoques molt més antigues van desapareixent per aquestes doncs, més esporàdiques. Juntament amb una altra recol·lecció que a mi sempre, bueno, com que sóc bastant fanàtic, em sembla important, que és el tema dels bolets, que hi ha rastres importants de consum i important de bolets,
de bolets. Uh-huh.
I fins i tot d'esforços per la seva conservació. el lloc, em sembla que, si no m'equivoco, em sembla que és per Andorra, que hi ha l'evidència més antiga de conservació de bolets amb un sistema de fals buit, o sigui, una mena de sitge per guardar bolets. Això vol dir que els consideraven molt importants en aquesta època.
També, en els capítols anteriors, hem parlat també una mica dels estris propis de cada moment. Record, per exemple, en el cas de l'alimentació durant l'edat del bronze i la primera edat del ferro, parlar dels cullerots, per exemple, per servir el vi. Aquí, la gran aparició són les primeres cassoles, no?
La primera cassola és important perquè és un tipus de cocció molt específica, que amb molt poca grassa et permet fer un guisat i aconseguir una carn que quedi tendre, no? I també hi ha tapadores, no? Bàsicament, el sentit d'això seria estovar. Per tant, aquests animals que es poden trossejar, es poden coure, permeten un guisat lent, una cuina lenta, i també hi ha estris per separar una mica l'estri del foc i fer una cuina de xup-xup, de poc a poc que es va fent. Tant per estovar unes llenties, que suposo que a l'època devien ser més dures, com per estovar una carn. És important.
I dels plats que es cuinaven en aquesta època que ens han arribat encara, ens podies dir alguna recepta que ens hagi arribat gairebé, no diré igual, però semblant a com es cuinava ja a l'època?
Home, està clar per tots els estris i pels ingredients que tenien que aquesta època feien llenties estofades i les continuem fent.
Llenties estofades.
Sense cap problema. Uh-huh. Un plat de luxe, com hem dit, perquè era absolutament esporàdic, és el pollastre. El pollastre es podria rostir. Hi ha restes que s'ha menjat trossejat o s'ha menjat sencer. Sencer es podria coure, per exemple, al forn, un pollastre al forn rostit, o a l'ast, un pollastre a l'ast en aquesta època es podria fer tranquil·lament, o rostit trossejat amb cassola, no? De les dues maneres, això és evident que per les coses enganxades que hi ha a la ceràmica, doncs en aquesta època ja es feia i es cuinava.
Doncs molt bé, doncs hem fet ja un panorama, hem dibuixat un panorama una mica del que han estat les arrels promedievals de la cuina catalana en els dos últims mesos de programa, que crec que ho han tractat abastament i crec que heu tingut una panoràmica prou interessant. Acabem aquí, per tant, aquest capítol i acabem també el nostre últim capítol dedicat a l'arqueologia gastronòmica amb en Pep Palfort, que us he de dir, perquè vegeu una mica l'interès que té la cuina, i això ens va moure molt a escollir el Pep com a col·laborador ja des del minut 1, i és que cada cop que compartíem un contingut a les xarxes socials, ràpidament el Pep els compartia al Centre d'Estudis Gastronòmics de Menorca i les visites es disparaven. I és que l'alimentació, Pep, la cuina, la gastronomia, clar, ens parla de tot, perquè ara mateix parlaven en aquesta sèrie de capítols de la història, i és que l'alimentació, diguéssim, ho omple una mica tot, no?
Té moltes potes que van cap a la medicina, la cultura, la història, i bueno, és fascinant veure-ho des d'un punt de vista, doncs, això, interdisciplinar. I, bueno, finalment, la veritat és que ha estat un plaer aquests 5 anys convertir-ho amb tu i explicar-ho, perquè bé, fa de molt bon fer.
Llàstima que hem de posar fi en aquest viatge. Esperem trobar en una altra illa en Pep Palfort i poder salpar junts també en una altra aventura. Pep, moltíssimes gràcies, una forta abraçada, i el nostre agraïment, el meu i el de tots els oients de Nura. Gràcies.
A vosaltres.
Bon Nadal. Demà, a les 7:30 del vespre, darrer partit de l'any, Palma Futsal, Jaén. Els d'Antonio Vadillo volen acabar el 2020 tornant al camí de la victòria. T'ho contant tot aquí a IB3 Ràdio.
Conta la llegenda que Orfeu va mirar cap enrere i va fer que la seva estimada Eurídice tornàs a l'infern. Nosaltres no volem només mirar cap enrere, sinó que també volem tenir mirades cap al present. Un ventall enorme del que representa la música clàssica, des dels nostres dies fins al passat, fins a l'edat mitjana, si fa falta. Cada diumenge, a les 10 del vespre, La Ruta d'Orfeu, tota la música clàssica a IB3 Ràdio. Oh, yeah.
Dissabte i diumenge, durant el capvespre, et propòs Entrar en òrbita, un ventall de músiques possibles. Blues, rock and roll, reggae, jazz, soul, funk, pop, rock...
Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.
Una coctelera sonora de clàssics, novetats, notícies musicals, agenda de concerts i el so illa.
Òrbita 3, amb Tito Fuster.
Estàs en òrbita?
Ses òrbites en sincronia.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben, d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest dimecres entrevistam a la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego. IB3 Ràdio desitja bones festes. Pintura, música, arts, llibres, teatre.
La proposta cultural del dia, en Ura.
Els propers minuts, amics, parlarem de música i de piano. Recorrerem Mallorca dels segles XIX al XXI dins un piano. Tomeu Moll, pianista, bona nit.
Bon vespre, com anem?
Bon vespre, en Tomeu. Va néixer a Porto, l'es pianista, i fa poc el podíem seguir tots en un encontre internacional de compositors. Era el passat 28 de novembre, al convent dels Mínims de Muro. Ara ens sorprèn amb un altre projecte. Avui parlarem de dos dels seus projectes més importants. Un van tenir ocasió de veure'l fa només uns dies, i ara en podem veure la segona part, concretament el dia 19 a Banyalbufar. I el proper dilluns, Tomeu a Inca per oferir peces com aquesta de Miquel Catllonc.
Exactament. Sí, aquesta és un nocturn en la Vall Major de Miquel Catllonc, un compositor del romanticisme. I bé, sí, faig aquest repertori titulat Mallorca dins un piano, que vol ser com una petita història és com un recorregut històric i estilístic per allò que ha donat de si el piano a Mallorca els darrers 200 anys. És molt ambiciós explicat així, però realment jo crec que són 5 peces, si voleu les explicar, que això, que cadascuna té això, un estil, està dins un àmbit estètic que molt divers, i que té com a fil connector la pertinença a la terra, o sigui, compositors que nascuts d'aquí, i això, algun d'ells exiliats, algun d'ells residents a fora, això, però bé, com que som illencs, que sempre estem acostumats a tenir aquesta mobilitat, no?
És una petita història musical de Mallorca amb les mans al piano, com deien, del 19 al 21, en temes com tan polis com aquest, no?, de Miquel Catllonc i Roger, el Pollancí, que en nocturn en la bemol, que és només un dels 5 que podrem escoltar en aquesta petita història de Mallorca.
Uh-huh. Així és, ja comencem amb una peça del Miquel Tortell, que sí que té una certa similitat amb Catllonc, perquè també en Tortell era el compositor nascut l'any 1803, per tant també dins del romanticisme. De Tortell no tenim enregistrament, però faig una polonesa en fa major, que també és una obra que vol ser romàntica. Ara ja per mi és com a preromàntica, en realitat, perquè per l'escriptura Tortell, dels 5 compositors que interpret, el Sonic que no va sortir pràcticament de Mallorca, era un molt bon organista, se sap, sí que va anar a Barcelona i va tenir contacte amb les elites culturals d'allà, així en pla de visita, i també era conegut com a bon organista allà, però és la peça de Tortellet la més senzilla, que diguéssim, com a obra, i sí que és com un estil preromàntic, i llavors ja en Campllong, que és un gran pianista romàntic, Campllong va fer molta carrera a Alemanya. Una de les curiositats de la seva biografia és que va ser professor d'Arthur Rubinstein, enorme pianista i famosíssim, va ser un dels seus professors, que és una cosa ben curiosa de conèixer, i això va ser un gran intèrpret. Va conèixer Clara Wieck, la vídua de Robert Schumann, va conèixer Leopold Godowsky, vull dir, una persona que va estar com en l'elite musical alemanya, el temps que va viure allà, a Berlín essencialment, i això és un personatge, la veritat que és fascinant a conèixer. Jo reconec que aquest any he entrat en aquest món de les músiques de Balears i de en aquest cas més a Mallorca, però també he fet un altre repertori que es titula Quatre illes dins un piano, que el vaig fer la passada dia de les illes Balears. Allà vam haver tocat Mercari d'Orfila de Menorca i Roig Francolí d'Eivissa. La veritat és que jo me segueu haver entrat tan tard, però és que tenim una mà de compositors i compositores boníssims.
Per exemple, en Miquel Tortell i Simó, del qual hem parlat, en Miquel Campllong, i també un altre, ara n'escoltarem un tast, Antoni Torrandell i Jaume Inqué, Son Barla. Tomeu, tenim aquí un tresor pianístic a nivell de composició musical a Mallorca. La gent creu que no, que la composició musical a Mallorca existeix des de fa, com dius molt bé, molts segles, i els compositors mallorquins, tant del passat com del present, són completament desconeguts. Precisament aquest segle, Mallorca dins un piano intenta donar-los a conèixer, per exemple el cas d'Antoni Torrandell, o també el de Pere Pou Llompart, que crec que és l'únic compositor viu d'aquest cicle.
Exactament, en Pere és l'únic compositor viu. En Pere i Antoni Torrandell comparteixen que són tots dos nascuts a Inca, i tots dos varen fer... Bé, en Pere continua residint a Frankfurt, llavors és membre de... Ell és tenor, és membre d'escor de l'Òpera de Frankfurt, i fa molts anys que viu allà. I Antoni Torrandell va fer molta carrera a París i també fora de les nostres illes Balears. I són... Bé, en el cas de Torrandell també era un enorme pianista, ho sabem tant per algunes gravacions que ha seves com per la dificultat de les seves obres per piano que té, són magnífiques. En el cas concret de Son Barla, que és aquesta que sentíem de les mans d'en Joan Moll, és una peça, no és de les més habituals, perquè és una peça de caràcter nacionalista dins del repertori, és una peça de caràcter descriptiu, i de fet el títol Son Barla, ara mateix tenim Metrop a Inca, que és aquí on visc, i Son Barla és una possessió, un llogaret molt a prop d'aquí, i aleshores és una peça de caire descriptiu que té aquesta cosa, aquest estil com a nacionalista, que diguéssim, et somni que peça d'aquest estil que emplea sons tradicionals, aquesta, aquest principi que sentíem imitava a unes xeremies o a un fobiol de, tocat per un pastor a l'intempèrie, suposant que guardant això els animals i llavors se senten ximbomba, o sigui, imitacions de sons de ximbomba i temes tradicionals. Això és Sant Val, que és una peça també per mi magnífica. És veritat que també l'he començat a tocar en guany i m'assembla una joia.
I encara es queda encara que es queda també un autor a comentar dintre d'aquest cicle Mallorca dins un piano, però és un autor que també vas sovintejar amb el repertori titulat, ens ho deies al començament, Quatre illes dins un piano, que vas interpretar enguany dins el Dia de les Illes Balears amb música de la menorquina Margalida Orfila. Li han dedicat un programa al disc precisament de la Isabel Fèlix, que és una autèntica meravella, i la Ibisenc Miquel Àngel Roig Francolí. Anem a escoltar precisament un dels temes que interpretaves en el programa Quatre illes dins un piano, d'aquest autor, Baltasar Samper i Marquès, nascut a Palma el 1888, que també és un dels compositors que formen part del cicle Mallorca dins un piano. Són les variacions per un tema propi. Personatge, Tomeu, aquest Baltasar Samper, pianista, compositor, director d'orquestra, crític musical, etnomusicòleg i, sens dubte, una de les figures musicals dels països catalans, dels països de parla catalana més rellevants, podríem dir, de la primera meitat del segle XX.
Absolutament. Baltasar Samper té una aquesta vessant com a d'activista, no? Perquè ell va viure, Baltasar Samper va viure una època a Barcelona d'una enorme efervescència cultural, que és entre els anys, diguéssim, 15 i 39, llavors amb el final de la guerra, la victòria feixista, diguéssim, tot s'estronca, però amb el Baltasar Samper va fer aquesta activitat que citaves, etnomusicològica, que consistent essencialment, va venir, ell va ser encarregat, era un multimilionari de l'Empordanès, que era un tal Patxot, que quan s'ha de morir en el seu testament va posar que s'havia de fer una que donava una fortuna per la investigació etnomusicològica dels països catalans, i ell i en Samper li varen encarregar fer un recorregut per les Illes Balears cercant això, cançons de feina, cançons populars, tan cantades com tonades, vull dir, va transcriure molta música i van registrar sons de gent cantant. I feia això, durant els estius de l'any 1918, si no vaig errar, fins 1930, se va dedicar a recórrer les Balears enregistrant gent, així, vull dir, i la gent, clar, us podeu imaginar un senyor amb un gramòfon a principis de segle fent aquesta feina pels pobles, sí, de gent que a vegades no coneixia ni pràcticament ni se l'altre.
Un personatge, ja ho veus, personatges, músics, personalitats que no coneixem i que formen part del nostre univers musical. Gràcies a en Tomeu Moll, els podem descobrir. Apuntau-ho si teniu llapis, paper, o si teniu un mòbil, avui en dia és més així, el 28 a Inca, Mallorca dins un piano, amb la música de Miquel Tortell, Miquel Capllong, Baltasar Samper, Pere Pou, Llomparto, Antoni Torrendell, de la mà al piano del nostre amic Tomeu Moll. Tomeu, moltes gràcies, ha estat un plaer i enhorabona per aquesta feina de recuperació dels nostres compositors musicals.
Gràcies, salut i ben aviat.
Tres Ràdio desitja bon Nadal.
Fum, fum, fum. Vols felicitar les festes als teus éssers estimats i a tots els oients d'IV3 Ràdio? Envia'ns la teva nota de veu al WhatsApp o al Telegram d'IV3 Ràdio al 646 93 45 01. Passa Nadal amb IV3. IV3 Ràdio et desitja bones festes.
Rebost popular, la cultura popular i d'arrel tradicional de les Illes, amb Joan Francesc López Casasnovas.
Es trobam en ple cicle nadalenc, el cicle nadalenc en el calendari litúrgic comença amb l'Advent i conclou amb l'Epifania. Del Nadal, del cicle Nadal, de les coses que ens porta el Nadal i de les icones o dels elements icònics del Nadal, parlam en els propers minuts amb en Joan Francesc López Casasnovas. Joan, bona nit.
Bona nit a tothom.
Bona nit i bon Nadal, Joan, per cert.
Bon Nadal i cap d'any també.
I cap d'any també.
Ja que sigui millor.
Esperem que sí. I ja ens atracam, Joan, en el dissabte de Nadal, en el Nadal, i totes aquestes dates que de ben segur a tu també, Joan, es duen bons records.
Sí, sense cap dubte. Però jo el que vull destacar, perquè en aquest programa, és el fet que Nadal és ple d'una iconografia i d'una simbologia que és molt important, és universal, arriba a moltíssima gent i que està relacionada no només amb el naixement de Jesús, sinó amb tota una base antropològica que suposa el naixement del nou any quan el dia creix, Nadal, la festa del natalici del sol, el sol que comença triomfant a guanyar terreny a la nit, fins arribant al solstici d'estiu, que serà la victòria definitiva per Sant Joan.
La victòria de la llum sobre les ombres.
Efectivament, efectivament. Però bueno, com que encara estem en un moment de fosca, ahir hem de posar llum, eh? Ahir hem de posar llum, ahir hem de posar això, foc que mos escaufi també, perquè fa molt de fred. Hi ha una dita, diu, quan el dia creix, el fred neix. És a dir que, clar, ara tenen ves hivern, pròpiament dit, del solstici d'hivern.
Ho han notat, les temperatures, també, aquest dia.
Sí, evidentment. I llavors, fixeu-vos ara amb aquesta cançó, que és coneguda per tothom. A Menorca ho deien d'una manera, però no és només menorquina, és una cançó, a tots els països catalans la trobareu. És el Pastoret.
Pastorets de la muntanya que viviu amb gran recel, amb gran recel. Desperteu, veniu de pressa, que ja és nat el rei del cel.
Pastoret, d'on vens? De la muntanya, de la muntanya. Pastoret, d'on vens? De la muntanya, que hi fa mal temps. Bé, se forma una altra versió. És, Pastoret, a on vas? A la muntanya, a la muntanya. Pastoret, d'on vens? De la muntanya, de veure el temps. Quin temps fa? Plou i neva, plou i neva. Quin temps fa? Plou i neva.
Per allà tots la sabem. Bé.
I nevarà. Idò, d'aquí una versió, una cosa ben curiosa de la cançó menorquina. Després diu, no hem trobat fogons tot el dia, tot el dia. No hem trobat fogons, o no hem adobat fogons tot el dia per racons. Fogons no hi ha. Xedo, 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 xedo.
Sí.
Aquesta fórmula de xedo, xedo és realment misteriosa. No em punyetes bé aquesta paraula.
Si no ens ho dius tu, Joan, que estudies aquestes coses.
No, jo no ho sé. Jo ara aquí puc donar dues pistes. Mira, una. Per comparació, perquè a València diuen fogons no hi ha, escalfetes, escalfetes. És a dir, t'escalfaràs d'una altra manera, t'escalfaràs. Com que no hi ha fogons, t'escalfaràs d'una altra manera. Al Principat de Catalunya diuen diuen escalfetes, perdona, és el País Valencià que diu cobertores, cobertores, és a dir, t'hauràs de cobrir amb una flaçada, per exemple. I nosaltres dèiem xedo, xedo. És arriscat aquesta explicació, però la diré.
una possibilitat que es tracti d'un anglicisme no recuït abans. Shadow podria venir de shadow. Si no hi ha fogons, hi ha ombra, hi ha fosca, i per extensió els fantasmes que surten, no?
Però no està mal tirada.
Un altre. Podria ser que es tractés del mot atxer. Un home que du atxa, que aporta llum, amb una fonètica deformada i castellanitzada. És a dir, fixeu-vos que hi ha llinatge atxero. La pèrdua de vocal ha una inicial, xero, xero, xero. I la R esdevé dental, xedo. Tot plegat potser és massa complex, la primera possibilitat no deixa de ser una conjuntura, l'anglicisme, però una suposició, com també ho és la segona. Potser jo crec que m'he d'inclinar per la segona, és a dir, per les ombres. Si no hi ha foc, hi haurà ombres, hi haurà fosca. Shadow. Un anglicisme.
Per tant, si és un anglicisme, podria ser més modern, no?
Bueno, un anglicisme dels temps de Jans, del segle XVIII.
Bueno,
com hi ha Boinder, com hi ha Joc...
Em referia a l'època de la dominació anglesa.
Exactament, sí.
Quan parlava de modern, no? No sé si ho he dit bé.
Idò, molt bé.
Icones. Icones del Nadal. Quins altres?
Mira, n'hi ha una de preciosa, que és la del bou i la mula.
El bou i la mula.
Ni el bou ni la mula són presents en els textos evangèlics que parlen del naixement de Jesús. A l'Evangeli de Lluc es diu que Jesús, en néixer, el van posar dins una menjadora. En llatí és praesepe, a menjadora. I en català ha donat el nom d'estable, és a dir, de pessebre. Pessebre. Però un pessebre és pròpiament la menjadora de l'estable. Jo crec que és molt millor emprar la paraula Betlem, com dèiem aquí, amb una clara referència metonímica en el nom d'allà on va néixer. Quan Francesc d'Assís, Sant Francesc, a Grècia va fer el primer Betlem vivent de la història, va ajuntar per primera vegada un bou i una mula, tot i que aquests dos animals no solien compartir estable. Però ja se sap, Francesc, que et sentia germà de tota criatura, fins i tot del llop. I deia, hi ha un poema de Gumersind Gumila que diu que viuran dins un núvol d'harmonia l'home i el llop, la cabra i el lleó. Si el manco fossin animals diferents, la mula i el bou, tindria sentit. Però, atenció, la mula és vista com a obscurantista i satànica.
Allà va.
I el bou és vist, en canvi, com a beatífic. Podria ser que tot fos un ressò de la reconciliació universal que va profetitzar Isaías. Isaías diu, un dels seus versicles, el lleó menjarà pa com el bou. Ningú no serà dolent ni farà el mal en tota la muntanya santa. I això s'agafa com un símbol de quan neixi Jesucrist.
Podria ser.
I també evocant la fidelitat que té l'animal. Diu, un bou coneix el seu propietari i un asa l'estable de son amo, però a mi Israel no em coneix, el meu poble m'ignora. Això ho diu Isaías precisament per dir, naixerà el rei de reis i ningú... Bueno, ningú no, els tres reis d'Orient ho van saber, no? Però molt pocs i els pastors, gent humil.
Vol dir, Joan, que Sant Francesc d'Assís, quan escenifica el naixement, el 1223 va ser, no? A la cova de Grècia, amb un pessebre vivent ja hi va posar un bou i una mula.
Sí, senyor. Idò, fixeu-vos també que, clar, aquestes dues bèsties del senyor no tenien gaire predicament en aquell temps. Conten d'un rector de poble que en una homilia de la missa del gall deia que hi ha dues maneres de viure Nadal. Una, com Sant Josep i la Mare de Déu en actitud contemplativa, o afartant-se com els animals, és a dir, que menjaven en el pessebre. El bou, senat, diuen que reforçaria la iconografia de la virginitat de Maria, quan la virginitat no és estèril, sinó radicalment fecunda. Tot això és una explicació, evidentment, mitològica. Tanmateix es bou és calmat, apacible, potent, quan fa feina, bondadós, laboriós, sacrificat, i a més, a l'Àsia oriental és un animal venerat, es bou, que en certa manera evoca aquesta idea de contemplació, de tranquil·litat.
El que m'has deixat una mica trasbalsat, Joan, és quan t'has comentat la significació que podia tenir la mula satànica.
Sí, satànica. La mula, precisament per la tossuderia. Ets tossut com una mula.
Sí.
Caparrut com una mula.
Això m'ho han dit alguna vegada.
I de mira, aquesta vessant, diguéssim, de rebeldia, de dir ara no em moca, no, no. Sí. Bé, però s'asa, sí, que no necessàriament de ser una mula, el que hi hagi a precedre, a part del vessant demoníac, que ja m'han parlat, en té un altre de més pastoril, i així el presenten com a càndid, ingenu, ignorant, s'asa, ets com un asa,
Sí, és ben
però
asa.
Simbolitza també la humilitat, la paciència i el coratge. Els ases són coratjuts quan volen fer feina.
Quan
s'hi
posen.
Paciència.
Joan, que no ens haguem de passar aquest Nadal com la mula i el bou. Esperem que sigui un poc més... que hi hagi un poc més de cosa. No sé com arribàvem en aquest final d'any tots. Ha estat una mica mal de passar.
Ha estat un any bixest, ja en vam parlar.
Sí, ho vam parlar en el darrer programa. Un any
i, per bixest. Tant, hem d'esperar que l'any 21 sigui un any millor. Segurament ho serà.
Quins altres elements icònics hi ha interessant, Joan? Aquests possiblement són alguns dels més visibles.
De Nadal n'hi ha moltíssims, perquè clar, ens podíem remuntar en els temes de la cuina, de, jo què sé, des gall d'indi, de la missa del gall. Mira, una qüestió curiosa de la missa del gall. La missa del gall, realment, quan el gall canta, és quan comença a despuntar l'aurora, quan ve l'alba, no encara alba, però abans de l'alba. Llavors hi havia tres misses que es feien en aquest moment d'advent.
Aquesta es feia la missa del gall, o es fa el dissabte de Nadal.
Sí, però aquesta, per què es diu del gall? Perquè era la tercera missa, la segona missa, perdona. Una es feia a les 12 de la nit, una altra es feia a l'aurora i l'altra ja era la missa de Nadal.
És a dir, que aquesta era la més popular de les tres que es feien, no, Joan?
I aquesta va desaparèixer. I en desaparèixer el moment en què cantes gall, deim missa del gall a la de les 12. I és una traslació també molt poc...
S'ha convertit, però, això sí, com deia, la missa més popular, no? Sempre a casa dèiem, d'anar avui vespre a la missa del gall.
Això mateix, sí.
Sí que es veu que el Nadal, Joan, es vivia d'una manera diferent, eh? És a dir, repassant una mica les tradicions que són pròpies de Nadal i del cicle de Nadal, jo sé, això sí, no sé si encara es fa això, però el dia de Nadal crec que encara és el més important de l'any, un dels més importants de l'any per moltes famílies, i hi havia el costum, i jo sí, ho feia quan era petit, el cap vespre del dia de Nadal, d'anar a visitar les famílies. És a dir, les famílies ens visitàvem uns als altres, no sé això si encara es du massa avui en dia.
Això responia a una idea de família patriarcal on sí. El patriarca rebia la visita de tota aquella gent, parents, fins i tot parents llunyans, que es reunien entorn a la foganya de la casa pairal, a la casa del pare. Llavors, aquestes visites tenen a veure amb una cosa que segurament també tu hauràs experimentat, sí, que és els diners de nous.
Els diners de nous, que es donaven a la sobretaula del dia de Nadal, i hi havia el costum de donar els diners de nous, que eren generosos a vegades, els diners de nous. Hi havia molta expectació aquell dia, entre la família, no? Van que ens tocarà.
I això, clar, això dels diners de nous és ben curiós. A nous i rosquilles, confits, carquinyols, ametlles, avellanes, és a dir, fruits secs. Penseu que en aquell temps i per Nadal no hi havia aquesta dolçor de bombons i caramels. Sí que n'hi havia. Hi havia el cuscussó, hi havia la pasta rala, hi havia el torró.
I tant.
Però el torró, curiosament, no ve de torrar, sinó que ve de terra. Era un terròs, era una cosa pètria, no? El torró, sobretot el torró dur,
El cuscussó sí que era propi de Nadal. Jo recordo molt la meva àvia paterna fent sempre el cuscussó i ens els portava en els familiars, deien s'havia fet cuscussó per Nadal i ens portava el cuscussó, era una cosa fabulosa.
És una cosa tan antiga que sembla que pot venir dels temps dels àrabs. Bé, la paraula ho és, eh? Cuscussó, és un diminutiu de cuscús. I perquè es feia amb pa, amb barrat, es feia també... I hi posaven mel o sucre, hi posaven mel·la, i, atenció, els cristians hi posaven sou, sagim, saïm, de porc, cosa que els jueus i els àrabs, els musulmans, no haurien fet mai. Els musulmans hi posaven més tost llet o ou.
Mm-hmm.
No saïm, perquè el haluf era prohibit.
Ai, va.
Llavors...
Quina quantitat de coses que ens quedaria per comentar, Joan.
N'hi ha moltíssimes.
No acabarem, i del que m'estic donant compte és que quan comentam això, Joan, estem tornant molt vells, m'assembla. Perquè algunes d'aquestes coses, si no s'han perdut, enduen camí. Joan, hem arribat ara al final d'un altre rebost popular que podríem estendre i allargar encara molts minuts més.
Sí.
El que sí volem, des d'aquesta casa, és agrair moltíssim a en Joan, que sempre que l'hem cridat ens ha respost, i vostè segur que han disfrutat moltíssim amb aquest espai, en rebost popular d'en Joan Francesc López Casas Noves, que és un pou, com veuen vostès, de saviesa, i que sempre ens il·lumina amb els seus coneixements i amb la seva bonomia. Joan, moltíssimes gràcies de debò per tot, eh?
Jo voldria que aquest espai fos estimat i que durés molt més que de Nadal a Sant Esteve.
I així acabam amb una altra d'aquestes frases, d'aquests refranys dites de la paremiologia popular. Joan, moltíssimes gràcies, una forta abraçada, que passis un bon Nadal i una vida llarga i pròspera. Gràcies.
Igualment.
Christmas Car for a Hooker in Minneapolis, Tom Waits. Amics, ens trobam en el darrer programa, setmana que ve, dimarts. No us ho perdeu.
Charlie, I'm pregnant, living on 9th Street. Of a dirty bookstore of Euclid Avenue. I stopped taking dope, I quit drinking whiskey. My old man plays the trombone, works out at the track. He says that he loves me, even though it's not his baby. He says that it raised him up like it was on sun. He gave me a ring that was worn by his mother. He takes me out dancing every Saturday night. Charlie, I think about you every time I pass the filling station. And I count all the grease you used to wear in your hair. I still love that record, Little Anthony and the Imperials. Someone stole my record player. How do you like that? And Charlie, I almost went crazy. crazy after Mario got busted. I went back to Omaha to live with my folks. Everyone I used to know was either dead or in prison. So I came back to Minneapolis. This time I think I'm gonna stay. Charlie, I think I'm happy for the first time since my accident. I wish I had all the money we used to spend on dope. Buy me a used car lot, I wouldn't sell any of them. I'd just drive a different car every day, depending on how I feel. Hey Charlie, for Christ's sake, if you want to know the truth of it, I don't have a husband, he don't play the trombone. I need to borrow money to pay this lawyer. Charlie, hey, I'll be eligible for parole come Valentine's Day.